Molt bon dia, 12, 6 minuts del migdia. Comencem protagonistes en aquest dimarts 15 de gener, en el que, entre altres coses, anem a presentar-te als nostres convidats. En una jornada en la que continuem amb unes temperatures estables, una mica baixetes, no tant com la setmana passada. Temperatures que ronden els 17 graus de màximes i els 4 graus de mínimes, amb cels assolellats i en un 10% de probabilitat de precipitacions. Una jornada marcada també, entre altres coses, per un dels temes que no deixa de parlar-se en tota Espanya, el rescat d'aquest xiquet que va caure en un pou en Totalán, en Màlaga. Després, quan repassem les tendències a Twitter, parlarem al respecte. A banda d'això, temes que són actualitat i que tractarem en aquest programa fins a les 2 del migdia que estarem acompanyant-te. Parlarem sobre el curs d'agricultura ecològica que s'organitza des de temps de sembra i que tindrà lloc d'ací ben poquet, d'ací un parell de setmanes, en la sala de conferències de Fundació Caixa Rural. Un curs d'agricultura ecològica que ja porta unes quantes edicions i en el qual una vegada més s'intenta ensenyar els beneficis d'aquest tipus d'agricultura diferent, d'aquesta alternativa a l'agricultura tradicional. Estaran Pepe Barrachina i també estarà Anna Claramonte amb nosaltres per a explicar-nos i contar-nos què és el que es podrà aprendre en aquests cursos d'agricultura ecològica en els que encara esteu a temps d'inscriure-vos. A banda d'això, també tenim altres convidats, altres protagonistes que estaran ací a la 92.2 de la freqüència modulada. Avui, en clau educativa, anem a parlar sobre temes que encara estan pendents en aquest 2019, perquè encara tenim alguns assumptes que s'han de traslladar o que s'han decidit traslladar a la Conselleria d'Educació per a que vagi prenent cartes en l'assumpte. Temes que són importants per als nostres xiquets, que són de transcendència, el plurilingüisme, per exemple, el cobrir les vacants o les places del professorat que se n'ha d'anar per qualsevol cosa, que els xiquets no estiguen sense professorat. Coses com, per exemple, infraestructures pendents, així que moltes altres que des de FAMPA, Castelló, Penya, Olosa, s'han reunit en la Conselleria d'Educació per a traslladar-li-les. També amb la Diputació de Castelló, que no té dependències, no té potestat per a executar aquests temes en educació, però sí que pot tirar una maneta, per exemple, en les activitats extraescolars o en els aularis matiners o vespertins. Parlarem amb FAMPA Castelló Penyagolosa i ens explicarà tots els detalls d'aquestes dues reunions. Més assumptes que tenim pendents per aquesta jornada de dimarts. Sheila Gil, bon dia.
Molt bon dia.
Doncs tenim, per exemple, aquesta visita cada 15 dies de la Unitat de Prevenció Comunitària, que en aquesta ocasió serà més bé el centre de dia Lluís Alcañiz, molt vinculat també a les drogodependències, el que estarà acompanyant-nos.
Així és, un dels tècnics, Jaume Agost, ens explicarà justament el Pla Municipal de Drogodependències. És un document que s'ha de tenir en la localitat, però que segons s'apunten des del centre poca gent coneix. Per això avui és el tema que ficaran damunt la taula i explicaran en detall.
I tancarem aquest programa protagonistes amb una veu política.
Així és, al racó del pensar, avui envia un parell de polítics d'ací de la localitat, el regidor Santi Cortés.
Doncs ho escoltarem, no ho contem, no anem a esbrinar qui són aquests polítics, a les 2:05 podreu saber-ho. Doncs tots aquests són els protagonistes que estaran acompanyant-nos, així com també a partir de la una del migdia repassarem l'actualitat política provincial i local amb dues rodes de premsa per part del Partit Popular, el portaveu Héctor Folgado, que ha parlat sobre diferents ajudes que s'han perdut des de l'Ajuntament de Vila-real i des de Congressos, des de la regidoria de Congressos, el regidor Diego Vila ha presentat dos concursos de fotografia que una vegada més arriben de la mà de EDC Natura, Fundació Omacha.
És tendència a Twitter.
Doncs bé, jo anunciava a l'inici a la presentació que un dels temes tendència a Twitter és aquest rescat d'aquest xiquet xicotet que va caure en un pou i que encara pareix ser que la cosa està en marxa perquè, clar, la gent està consternada i, evidentment, està comentant-ho a xarxes socials, Seila.
Així és, moltes les temàtiques que porten aquest assumpte, com per exemple Julen, comencen a excavar un túnel lateral per a llegar a Julen, és el xiquet.
Quin patiment és, Seila.
Doncs sí, la veritat és que sí, a més, hi ha tantes hores, no tants dies, esperant saber com està, perquè que podia haver, no, diuen, alguna possibilitat si s'haguera fet, diguem, una cambra d'aire, però és complicat, veurem a veure com acaba.
El pare de Julen, per exemple, que no sé si això és la solució, parlar en mitjans de comunicació, però bé, cadascú ho trasllada com pot, no? Diu que s'ha derrombat en directe en una cadena de televisió, diu, nadie se puede poner en mi piel, nadie. És impossible, és que és impossible.
Clar, la veritat és que sí.
És molt dur, és molt trist i no sabrem com acaba. Ojalà acabe bé. És complicat, però és així. Més temes. Per exemple, s'està parlant d'investidura. D'això s'està parlant, d'Andalusia. Perquè se parla, per exemple, de, en un joc de paraules, invoxtidura. I això és un dels temes que s'està tractant.
És que se li està donant una canxa, però bé. No està bé.
Però bé, és un dels temes que s'està tractant avui, per exemple, perquè en un programa de televisió se parla sobre això i clar, diu el PSOE d'Andalucía ha hecho llegar a las andaluces una carta pidiendo que se movilicen frente a la ultraderecha, per exemple. Se parla d'això, de la investidura, no? Però bé, també d'altres temes, com per exemple l'IPC, perquè diu que tanca 2018 en el 1,2% després d'un fort descens en la recta final de l'any. Aquest és un dels assumptes que també està tractant-se a Twitter.
Doncs estava mirant perquè es parlava de falla, jo dic, ui, algo de València, no és del Carnaval de Cádiz. És que hi ha gent que, diguem, està intentant fer-se amb una entrada al teatre Falla, sí. I per això és tendència, perquè la gent doncs vol veure com fan aquestes comparses, perquè sempre li fiquen al carnestoltes.
Sempre, a més són molt graciosos, en les comparses, jo ho veig per la tele.
Així és.
Molt graciós.
I bé, doncs sembla que fer-se amb una d'aquestes entrades per a les preliminars, a aquestes sessions preliminars, doncs
que ja comença?
Sí, sembla que sí, ja així és oficial, avui comença la venda, així que la gent està boja per fer-se aquestes entrades.
Normal, s'ho passen molt bé, la veritat, els que estan al públic. Doncs també se parla de Martin Luther King, perquè va néixer tal data com avui, el 1929, una gran persona que deia nada en el mundo es más peligroso que la ignorancia sincera y la estupidez concienzuda. Jo crec que en els temps que corren, paraules de Martin Luther King no estarien mal. Diu, no me preocupa el grito de los violentos, de los corruptos, de los deshonestos, de los sin ética. Lo que más me preocupa es el silencio de los buenos. Uau! Que realista, en aquesta època.
No, sí, la veritat.
Encara ens val, aquest missatge. Diu que avui seria el seu 90 aniversari. Pareixer. Diu que, evidentment ja ho sabem, va ser activista pels drets civils per als afroamericans i Premi Nobel de la Pau en 1964.
Doncs aquest és un altre dels temes i, per exemple, també es parla de l'Aeroport Internacional de Múrcia. Sembla que ha obert les portes aquesta instal·lació i diuen a gent d'allí que almenys ara aquesta regió estarà millor connectada i que donarà més oportunitats. Veurem com va, perquè ja sabem que igual no sempre...
Un aeroport no sempre funciona, no?
No sempre és el fil que s'espera, no? Perquè n'hi ha casos.
És així. Sí. En tenim més d'un i més de dos, no? Uh-huh. En Espanya.
Doncs sí.
També s'està tractant un altre tema del sobre la cèl·lula jihadista. Concretament, els Mossos fa unes 4 hores desarticulaven un comando jihadista en una operació contra el terrorisme en Barcelona i Igualada. Pareix ser que preveuen detindre prop d'una 20ena de persones, i una 20ena, en l'operació en contra del terrorisme jihadista que tenen en marxa en aquestes dues poblacions.
Uh-huh.
Increïble,
No, sí.
Ojalà, no? Però en queden tantes més. Buah.
Però almenys no que la policia arribi a temps i pare, no?, el col que...
Sí, ojalà, perquè han parlat, no fa molt, en Nadal se parlava de que podia tornar a haver un atemptat a les Rambles.
Uh-huh.
Però bé, especulacions a part, se parla de compromís, que això no és una especulació, sinó una certesa, creiem, que Morera se presentarà a les primàries per anar en la llista de compromís a les Corts. Una notícia que la llegíem, entre d'altres, al periòdic El Mundo.
Uh-huh. Doncs, o sigui, molta varietat de temes en la jornada d'avui. No sabem si tens algun altre que destacar. Jo és que estava mirant també que es parla encara del protocol de contaminació que han activat a Madrid, perquè sembla que s'han superat els nivells de... en aquest cas, els nivells de pol·lució en almenys 10 estacions. Així que, doncs, la gent ja està dient si és efectiu o no és efectiu el protocol, que és...
Doncs vinga, vaig a tancar parlant d'algo bonic, no? Del Manzanares, del riu Manzanares, que diu que és tot un espectacle per a la naturalesa. Diu, si vols saber com distingir algunes de les espècies que se veuen, si te pares a observar-les 5 minuts ho sabràs. Pareix ser que sí, que n'hi ha moltíssimes espècies i que és un bon plan de diumenge anar a veure les aus que n'hi ha al Manzanares. Que la fauna s'ha multiplicat. O sigui, que de meravella, bones notícies almenys.
Doncs aquests els assumptes, avui una miqueta de tots, d'actualitat, de política, de natura...
Ai, espera't, que diu que Crispat se casa con...
¿Quién? És que no sé qui és.
Con Catherine Schwarzenegger.
Ai, no sé, bueno, la Chotxe...
Crispat, bueno, a mi me sona, este.
A mi el Schwarzenegger, però suposa que serà la filla de l'Arnold.
Sí.
És la filla, no?
El actor le pidió matrimonio a la hija de Arnold Schwarzenegger, con la que lleva saliendo desde el verano pasado.
Uh-huh.
Esta será la segunda vez que Pratt pase por el altar tras divorciarse de Anna Faris en 2017.
Doncs
bé, m'està. Doncs bé, m'alegre molt. Vale, una altra boda.
Que dure. Doncs,
que dure, no? Perquè se coneixen des de l'estiu, però mai se sap, aquestes coses mai se sap.
Uh-huh.
Una pausa, anem a contar-te unes quantes curiositats.
Dicen que hoy en día con 7 euros no vas a ninguna parte.
¿En serio?
Ahora puedes ir donde tú quieras con un Nissan Micra por solo 7 euros al día, sin pagar entrada y con todo incluido. Seguro a todo riesgo, mantenimiento, vehículo de sustitución. Ven a tu concesionario y sal con un Nissan Micra nuevo financiando con RCI Bank. Nissan Innovation that Excites.
Satra, Avenida Valencia 223, Castellón.
Estàs cansat. Et critiquen. Tot surt mal. Però tens que alçar-te. T'ajudarem. Són molts els que confien en tu i estaran sempre al teu costat. Endavant, Villarreal. Canós Impressors. La millor impressió, sempre al teu costat.
Los peques y los más jóvenes de la casa también visten a la moda gracias a Canem Kids. Ven ahora y aprovecha el 2x1 en todas las prendas. Y si tienen un evento o ceremonia, en Canem Kids encontrarás lo que necesitas. No dudes en preguntarnos. Los jóvenes hasta 16 años tienen su espacio en Canem. Tu tienda de moda en Nules y Villarreal o en www.canem.es.
Cent anys de vivències. Cent anys creixent en Villarreal.
Caixa Rural Vila-real i la cooperativa celebrem el nostre aniversari el 30 de gener a les 6 i mitja de la vesprada amb un acte solemne. I a les 7 i mitja a la plaça de la Vila, xocolatada popular i espectacle piromusical. Caixa Rural Vila-real i la cooperativa. 100 anys amb tu.
Paco!
Dime!
Que te buscan de Uber Eats.
¿Uber qué?
Uber Eats.
¿Cómo?
Paco, que te traen la comida de McDonald's.
¡Voy!
McDelivery. Ahora tu comida de McDonald's en tu casa o donde quieras. McDelivery. Lo estabas esperando.
En Calzais Josep quieren que el día de su primera comunión sea perfecto. Elige la elegancia de María Catalán, la coquetería de Eli o el atrevimiento de Rue Secret. Descubre las prestigiosas marcas para vestir sus pies uno de los días más importantes de su vida. Calzais Josep, Ramón y Cajal 1 de Villarreal.
Auto Villarreal, tu concesionario oficial Volkswagen en Villarreal. Auto Villarreal, ven a vernos en Camí Travesa número 24 de Villarreal, tu concesionario oficial Volkswagen.
Agricultor contra el repilo incluso con hoja mojada, Silit Flow, el fungicida de Arista.
Silit Flow,
preventivo, curativo y erradicante del repilo.
Silit Flow,
sin caída de la hoja afectada después del tratamiento.
Silit Flow,
distribuido por Agromaestra, teléfono 964 32 20 41.
Incluir una bañera con hidromasaje en el Dacia Sandero hubiera estado bien, sí. Pero nos parece más útil que te lo puedas llevar desde 6.650 euros con un año de seguro gratuito, la verdad. Y además toda la gama Dacia disponible en GLP. Dacia, así de sencillo. Oferta RCI Bank. Descúbrela en la red Renault.
Dacia, Grupo Renault.
Podología Villarreal, Jordi Mata, especialistas en biomecánica, podología esportiva, pediátrica y cirugía podológica. Tractaments per a fongs de les ungles amb el láser S30 Podilas, únic a la província. Per la salut dels teus peus, Podología Villarreal, Jordi Mata, carrer de Jaume Roig, 30, telèfon 964 83 66 83.
La moda es estilo, arte, colores, tendencias. La moda es Kaki. Y ahora hasta un 50% de descuento en marcas como Liujo, Guess, Munich, Fracomina, Sylvian Hits. Viste con distinción en Kaki Moda Joven. Calle Colón 1 de Villarreal.
Pizzería Francesca D'Angelo. Pizzas donde la masa tiene un toque especial. Seguro que no has probado nada igual. Pizzería Francesca D'Angelo. Disfruta de la oferta de inauguración. Durante este mes, pizza a 6 euros y los martes 2 por tan solo 10 euros. En Pizzería Francesca D'Angelo, la mejor gastronomía italiana. Calle Calvario junto P99, local 3A. Teléfono 964 53 86 63 o 633 60 34 49.
El treball, la pràctica esportiva o simplement la rutina diària et generen molèsties? Fisiovila i Podonova t'ajuden a prevenir i recuperar-te de les teues dolències. Els millors professionals al servei de la teua recuperació. Fisiovila i Podonova, junts pel teu benestar. Els trobaràs al carrer Sant Antoni 53 de Villarreal. Demana cita prèvia a Fisiovila 628 14 33 49 o a Podonova 685 28 80 34.
En efecte, Villarreal Centre de Negocis li ofereixen reduir costos i una ubicació en el centre de Villarreal per a desenvolupar el seu projecte. Més informació en www.efectebvr.com.
Cuando vi que otros brazos te esperaban, me congelé mientras yo te esperaba. Y ahora entiendo cuál es mi papel. Nos queremos cuando nadie ve. Las balas perdidas de este amor. Prefiero no ver.
I es parla en aquest cas dins de les curiositats d'unes impressionants imatges que han estat captades per un dron a la costa de Califòrnia, en les que un surfer cavalga una ona i s'ha fet viral aquesta imatge o aquestes imatges a les xarxes. El Dan Blair estopetava practicant del seu esport favorit en aigües de Ventura, Califòrnia, quan una bancada de dofins es van unir a la festa i junts van remuntar-lo, no?
Ai, doncs pues li havia divertir-se als dofins i a d'ell, per què no? Pues deguera ser una imatge bonica per al record.
Pues sí, a mi és que m'encanten els dofins, eh? Jo seria tan feliç anant ahir, jo què sé, encara que fora...
Però no els he pogut tocar mai.
No, però ahir, si anàrem i mos deixarem, sí.
Se poden tocar, mal diners, eh, però...
Però, diners, torrons.
Clar, i nadar amb ells i tot això. Bé, anem a contar una història. Una història que estigueu atents perquè és molt, molt, molt interessant. Fa 4 anys que Lucía Truso, una dona argentina de 44 anys, va sofrir un desmai. Quan es va despertar no recordava res de la seva vida anterior, i això no és una pel·lícula, és real. Diu que ella mateixa diu, jo digo que se me apagó el disco rígido. Abrí los ojos y me encontré rodeada de desconocidos. Solo sabía que uno de los chicos se llamaba Martín, pero no tenía claro quién era. Diu que era el seu fill. Mira, Gina del poder, eh? De un fill. Truso diu que havia oblidat els 10 últims anys de la seva vida. La dona devia conviure amb Román, un home que ella no reconeixia i que assegurava que era el seu home, i dos xics, Francisco, de 10 anys, i Martín, de 15, que la dien mamà, però ella no coneixia ningú d'ells.
Que fort.
Quan se va alçar, diu que van cridar a l'ambulància i que ella no volia pujar. Diu que li demanava als que anaren els seus pares a buscar-la. Claro, als que coneixia. Quan els va veure, diu que li van vindre al cap vells records d'una dècada enrere, que se va impressionar i que se va desesperar. Diu que va ser traslladada a l'hospital, on va estar ingressada 10 dies. Els metges asseguraven que l'havien drogada. Diu que mai van arribar a dir-li què tenia i que sense diagnòstic va rebre l'alta. La dona va haver de conviure des d'aquell moment amb els seus pares, però la seva família la va convèncer per a gaudir d'uns dies en la Costa Brava, on el clan poguera passar les vacances. Diu que va acceptar, que la convivència no va ser fàcil, que li dien mamà, fem-me això, mamà, porta'm allò, i que ella no tenia res de lo que li dien.
És que clar, tu imagina.
Que trist, eh?
No, sí.
Oblidat dels teus fills. Que va haver de recuperar les habilitats bàsiques que havia perdut, com escriure o manejar diners, i que al tornar de les vacances la seva salut mental es va deteriorar i va agarrar depressió. La van internar en una clínica, però que això no va ser lo pitjor. Diu que en aquell lloc va començar a recordar els fills, els escrivia cartes tots els dies, i diu que l'home no faltava ninguna visita, que anava tots els dies. Ell, al tornar a sa casa, i encara sense diagnòstic, diu que va tindre moltes recaigudes. Després de diverses proves, li van diagnosticar una amnèsia dissociativa, de que li va provocar una pèrdua de memòria. Diu que aquest diagnòstic li va marcar un abans i un després en la seva enfermetat, que va iniciar una teràpia amb medicació, chequeos, una rutina... I que, diu, me dijeron que lo que sufrí tuvo que ver con el estrés y sigo un tratamiento. Hoy me cuido muchísimo, tengo miedo de que me vuelva a pasar, hago todo lo que me dice el médico. Cuando estoy cansada tengo que dormir sí o sí. La idea es evitar situaciones que me pongan nerviosa y descansar entre 8 y 9 horas por el día. Hace un tiempo me acordé del parto de mi hijo Francisco. Buah, increíble. Diu que la relació amb el seu home que va començar des de zero. Diu que van tindre cites, sopars fora, que ell li regalava, li feia regalets. Diu, Román ya me conocía y sabía lo que me gustaba, pero en mi caso yo empecé de cero. Me volvió a enamorar con gestos y con su incondicionalidad.
Y encara gràcies, tu imagina't que després ella, si els fills això els recordava, però lo tu imagina que no t'agrada, que quan el tornes a reconèixer, que no t'agrada, que fas ahí, l'home que ha estat apoyant-te ahí al teu costat i que dius, pues no, a mi esta persona no... Hauria sigut molt fort, però bueno,
molt
per
fort.
Sort, per sort no ha passat.
Va saber,
no?
Però... reconquistar-la.
Sí, sí. Home, també jugava en informació al seu favor,
però... Ostres, però és increïble que per estrès li passarà això. L'estrès és tan perjudicial per a tot. Vinga, més curiositats.
És que me toquen a mi les imatges, en aquest cas una miqueta... Jo és que els dofins m'encanten i els seus bitxets els odio, un fasti que tinc. Les impressionants imatges de la pluja d'aranyes que va arribar a Brasil. Una inusual pluja d'aràcnids va ser captada en una carretera brasilera en Minas Gerais, al sud-est del país. Un adolescent responsable de les imatges que va captar des del cotxe en el que viatjava va declarar a un mitjà de comunicació carioca que l'espectacle, entre cometes, li va agafar per sorpresa. Tot i així va tenir temps de fer foto i vídeo. Diu que es va quedar molt assustat, però que va agafar el telèfon i ho va gravar. Tenia molta més tela del que sembla en el vídeo, clar. No és el mateix veure coses negres que te caiguen, bueno, no damunt perquè anava en cotxe, però que te ploguen aranyes.
Que asco!
Segons se ha explicat una persona que viu en esa zona, les aranyes i la pluja d'aranyes no és inusual. És que tu imagina que això és un dia i te ploguen, vamos, a mi m'agafa un xungo.
Uai, me morgue.
Aquesta persona diu, ja havia visto muchas arañas así por aquí otras veces y es aterrador. Segons els experts, aquest curiós fenomen pot donar-se en dies de molta calor i humitat. Les aranyes hi sent dels arbres i formen una gran, un gran llençol, diguem, de tela per atrapar altres insectes i diuen que és comú perquè la humitat i la calor faciliten la fixació d'aquesta tela. Segons una biòloga, en aquest cas Ana Bárbara Barros, que ho va explicar. Així que no és tan estrany.
Buf! Doncs bé, ens quedem amb aquesta curiositat. Bueno, ojalá no nos pase mai, porque no sé qué faré, no iré de casa yo ese día.
No, no,
por favor, no me espereu, no me sentireu.
Que se te caiga una per l'esquena, arribes i...
Ai, calla, 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 calla. Bé, amb aquesta curiositat ens quedem, arribem a les 12:33 minuts del migdia, una pausa, ens anem a parlar amb els primers protagonistes d'aquesta jornada.
Alovagen, concesionario multimarca en calle Blasco Ibáñez, frente Tribuna Estadio de la Cerámica. Alovagen, certificado por Grupo Volkswagen.
Sí cuando te duchas.
Sí cuando coges el ascensor.
Sí cuando repostas combustible.
Muchos profesionales y empresas trabajan para que todo funcione según las normas de seguridad industrial que facilita nuestra calidad de vida y permite nuestro desarrollo diario. Sí, la seguridad industrial es como el aire. No se ve, pero está en todas partes.
Sí, seguridad industrial siempre. Generalitat Valenciana.
¡Uy! ¡Vamos, Villarreal! ¡El primer gol es nuestro!
Oye, ¿pero tú desde cuándo vives tanto el fútbol?
Es que he pasado antes por Azares, el salón de juegos, y he hecho una apuesta con Jueguin para darle vidilla al partido. Y no solo apuestas deportivas, también tienen ruleta, máquinas de premios... ¡Corre! Aún estás a tiempo de hacer tu apuesta en Azares. Están en la calle Mayor San Jaime 44 de Villarreal y Mayor Santo Domingo 10. Además, en País Valencia 27 de Onda y Trinidad 91 de Almasora.
I més assumptes a la 92.2 de la freqüència modulada. Passa ràpid el temps, perquè anem a parlar ja de la setena edició del curs d'agricultura ecològica que impulsa Temps de Sembra, i per això tenim a dos dels responsables d'aquesta activitat, des de la vessant més d'agricultura pura i dura. Pep Barratxina, molt bon dia.
Bon dia.
I també com a organitzadora també d'aquesta iniciativa, Anna Clara Monte, molt bon dia.
Bon dia.
Setena edició, que se diu pronte, però això és perquè... alguna cosa estareu fent bé i la gent té interès.
Pues la veritat és que certament és algo que hem d'estar agraïts perquè pareix que no, però la gent quan llancem i organitzem els cursos d'agricultura ecològica, en este cas el CTE, pues la veritat és que en seguida n'hi ha interès. Encara que Pepe, que és un poc més preocupat que jo, sempre pensa que a lo millor a la gent pot ser que ja no li interessa, però certament a la gent li interessa i molt. I a més de que a la gent li interessa, deu d'interessar-li, perquè això és fonamental que se siguisca fent, és fonamental que se siguisca incidint, perquè a més pues, es tracta d'això, no? Es tracta de que hem de menjar bé, perquè la nostra salut és el més important, a la terra també la tenim que tractar bé i la consciència n'hi ha que tindre-la ni se sentir, no? Això és qüestió ja no sols d'agricultura ecològica, que també, sinó també de que així va, mos va en tot la salut. I Pep això ho explicarà molt més millor.
No, ara parlem del contingut, però no sabem si vos heu inclús plantejat, ja que heu arribat a la setena edició, fer, diguem, un segon pas. Tindré un bàsic i després un nivell avançat. No sabem si això ho podríeu plantejar.
El que fet, els alumnes ho han plantejat. Bé, bueno, els alumnes són els participants. Però creiem que encara és pront per a passar, diguem, a una cosa molt, molt, molt específica. Entonces, el que és aquest curs, és un, que considerem que és un curs bàsic, però enguany està molt complet perquè veiem que n'hi havia lagunes en la part de, diguem, les plagues i tot això, perquè la gent està acostumada a lo convencional. La convencional està lligada a les plagues, mentre que l'agricultura ecològica pues, minimitza molt aquest aspecte perquè te preocupes, per exemple, de la terra especialment ben nutrida i fèrtil. Entonces, quan hi ha fertilitat en la terra, les plagues disminueixen perquè ja no se produeixen aquests desequilibris que es passen.
Jo tindria que afegir, com sempre, i sabeu que afegis, que encara que diguem que és un curs bàsic, jo tinc que dir que és molt bàsic, molt senzill, molt aplicable des del minut zero, i no per això no consisteix en continguts. És a dir, està clar que podríem especificar, conforme ve a dir Pep, podríem especificar-nos o especialitzar-nos, dir, pues anem a veure contratemes frutals de modo ecològic. O a veure, vale, però el que és la base per a preparar la terra, com ve a dir ell, per a que aquesta base, que és la salut de la terra, estiga bé perquè després, quan creixen el que plantem, les llavors creixen i creixen bé i fortes, això és algo tan simple com la pròpia naturalesa del ser humà i de qualsevol ser viu, no? Aleshores, això està garantitzat. És a dir, això és el principal, encara que bàsic, perquè no pot ser d'una altra manera, però principal. Sí que és de veritat que podríem anar més enllà i que la gent a vegades se queda en ganes de més, però jo crec que se queda en ganes de més de lo mateix, perquè és important també conscienciar, val? I sí que sempre hi haurà algú que voldrà ja dir jo això vull anar més enllà, doncs pues, clar, evidentment, més enllà n'hi ha sempre.
I, bueno, també n'hi ha altres vies, no? El que vull continuar també pot buscar més iniciatives. Vosaltres sou una primera fase, però que la gent pot continuar.
De totes maneres, un dels objectius que n'hi ha així és que la gent pugui produir, diguem, les hortalisses per casa, a partir d'ahí. Entonces, el curs, en realitat, que a pesar de que tingui 5 sessions, és molt complet, perquè ens comencem parlant de la història de l'agricultura, després ens centrem en el que és la terra, perquè la gent desconeix, la gent normal i corrent, doncs desconeix el que és la terra. Entonces, donem nocions de microbiologia que se donen a les universitats. Entonces, a vegades la gent ho presentem de manera fàcil, però si podem profunditzar ahir n'hi ha un camp bastant. I es donem informació pràctica perquè ells després puguin continuar. Si te referis a això, Xela, és així. No? Després de parlar de la microbiologia, parlem també de les tècniques pròpiament de l'agricultura ecològica i donem totes les tècniques que s'implanten un dia per a fer un curs d'agricultura ecològica. Això ho tenen només en una unitat. Claro, evidentment, no pots profunditzar a tope en cada tècnica, però sí lo suficient perquè ells siguin autònoms i després puguen fer-ho en el seu propi lloc. Després de les tècniques d'agricultura, enguany ja tenim la novetat de que passem ja a lo que és planta a planta. És a dir, ja han dit el que és la terra, ja han dit les tècniques que pots emplear i després ja anem planta a planta. Les tomàques, les albergines, els sesams, tot això. I després, finalment, les plagues. I com se poden combatir les plagues? De dues maneres. No m'agrada la paraula combatir perquè és reequilibrar la planta. Això deixem-ho per clar. Aleshores, el que passa és que nosaltres donem remeis. Primer, uns remeis naturals, com ha sigut sempre, i després donem uns remeis que s'apliquen avui dia dins del que és la ecologia, diguem, del tractament de plagues. Però sempre donem les dues alternatives, que una és tan ecològica com l'altra, una requereix més temps perquè és més natural, això n'hi ha que tindreu en compte, i l'altra és molt més ràpida i igualment eficaç. És a dir, que donem un ventall de possibilitats en aquest curs molt completes, en les quals se pot profunditzar en cada un dels capítols. En cada una de les unitats podríem profunditzar més, però jo crec, la impressió que m'ha donat a mi és que la gent, quan acaba el curs, s'emporta una idea general prou concreta i les ganes de profunditzar més. De fet, comentaran ara que tenim gent que està repetint el curs. senyal de que n'hi ha molt de contingut i la necessitat també de consolidar allò que s'ha dit.
Hi ha gent que quan envies la informació pues, s'entera i diu, ai, jo puc tornar-lo a fer? Pues, bueno, pues mirarem a veure com n'hi ha plaça, però el més normal és que sí, perquè al final pues, sent gent que un poc ve d'oient i l'únic que fa és el que parlem, que al final en aquestes coses la consciència que se crea i si no, un poc pues, repetint en el sentit de dir això és un hàbit que hi ha que crear-lo i un hàbit se crea pues, un poc i si no. Però de totes les maneres també he de dir que bueno, a mi, per exemple, ahir sense anar més lluny me va cridar un xic de Castelló, un xic jove, perquè em va preguntar que era estudiant i que si era possible que ell poguera fer el curs. Jo li vaig dir que, claro, sense ningú problema, per tant, fijat que ja no sols de Vila-real, sinó del voltant de Vila-real, consideren que este curs està molt bé fer-lo. Jo no vol dir que les altres coses que n'hi ha, no sé, les altres formacions que n'hi ha a nivell d'agricultura ecològica, que n'hi ha moltes més, n'hi ha mòduls, n'hi ha moltes enginyeries, però bueno, enginyeries de moment la veritat és que hem de dir que hem de recalcar que de veritat és que a modo reglat i a modo no n'hi ha tampoc molta cosa. Este curs se considera un curs important perquè realment així, per almenys al País Valencià, no n'hi ha tanta i tanta cosa arreglada en quant a una enginyeria pots fer-la, l'únic que pots fer és fer el final de curs del projecte en ecològic, però tu el que aprendràs serà el convencional. D'alguna manera, la gent, què vull dir en això? Pues que d'alguna manera la gent es dona compte que sí, que les facultats i els instituts donen també el tema de l'agricultura ecològica, però que d'alguna manera sí, sintetitzat, és el que fa que a la pràctica siga més pràctic.
Clar, perquè recordar que combineu la teoria pura i dura amb la tasca a peu de camp.
Perdó?
Que sempre teniu la part teòrica, no?, de teòrica de pura i dura, de manual, i diguem després també si ho al camp i treballeu per a tindre aquesta part.
Sí, les pràctiques estem en això. No sols n'hi ha una part teòrica, sinó la part teòrica se correspon sempre en la part pràctica. Donem el tipus de ferramentes que s'utilitzen, donem les formes de fer si el disseny de l'hort, si és una banqueta, si és un cavalló, si és... Després, a lo millor, quan apleguem ja al final, perquè és molt llarg explicar tot això, al final pues, mostrem com fem nosaltres els productes per a reequilibrar les plantes, vull dir, la fertilització, el compostatge, el fem complet, el compostatge natural, totalment dels productes reciclats de l'hort, vull dir, és molt complet. I pot ser que a lo millor hauria ser més llarg, no? Però jo crec que en el que estem donant com a un principi, perquè la gent tinga les idees clares i siga autosuficient, que és de la que se tracta, és prou.
Hi ha molta gent que es convertís, diguem que sempre ha fet el cultiu convencional i diu, vull provar, i clar, i després això com se fa? Perquè si tu tens un terreny que sempre has cultivat de la forma convencional, com se fa la transició a l'ecològica?
Pues això ho expliquem quasi des del primer dia. És a dir, una transició, o sigui, depèn de la terra que tu pugues heredar, no? Si tens una terra que ha estat a la millor cultiva convencionalment molts anys i ha tingut molts insecticides i tot això, pues necessita un plaç aproximadament entre 2 i 3 anys, que és el que el Comitè d'Agricultura Ecològica suggerís i, a més, no donen la certificació fins que no han passat un període de temps prudent. Entonces, nosaltres això sí que ho tenim clar, però que la gent normalment té terrenys que potser han estat desocupats molt de temps i llavors és molt més fàcil fer aquesta transició. Però des de primera hora, si tu comences ja a fer les tècniques ecològiques, avances molt i cada vegada reduixes més el nombre de desequilibris.
Ha de ser, diguem, un producte per a tindre la catalogació ecològic només, diguem, el cultiu o també la llavor ha de tindre aquesta consideració ecològica? Com està?
Tot ha d'anar relacionat. Al final, si vols que el producte teu final siga ecològic, siga bio, siga natural, com vulguem dir-ho, té que estar tractat, o sigui, des del primer moment. La terra ha d'estar adequada, les llavors tenen que ser adequades, però això també, d'alguna manera, pense que ja ho ha dit, en el que seria les pràctiques i tal, ahir n'hi ha un procés també de saber fer-nos el propi planter. Entonces, d'alguna manera, tu quan te fas el teu propi planter, ara ho explica si vols Pep millor, tu estàs d'alguna manera ja creant ixe planter ecològic i ixa llavor ecològica.
De fet, l'any passat el que vam fer va ser, com els altres anys, l'extracció de llavors. És a dir, per exemple, la tomata seguim, ensenyem el que és el sistema tradicional de tota la vida, però també ensenyem la fermentació que se produeix en les llavors de la tomata perquè no tingués tant de fongs o que estiguin una miqueta més, més actives, més fèrtils, no? I això és necessari, perquè la gent normalment diu això de l'ecològic és el tradicional. No. L'ecològic és la transició que ha hagut des del que és el cultiu tradicional i les aportacions científiques de les ciències biològiques. És a dir, que avui dia la Terra, per exemple, que considerem que està morta, no, la Terra és un organisme viu, completament viu, format per mils de milions de microorganismes que són els que donen fertilitat a la Terra i els nutrients a les plantes. Això, partint d'ahir, és la diferència que n'hi ha de concepte de les diferents agricultures. I això ho ensenyem, la gent no ho comprèn, i vull dir jo que estan entusiasmats, igual que nosaltres.
Això no va dir jo. De fet, pense que la gent, quan el veu, li crida l'atenció. Hi ha algo que crida, no? O bé perquè t'ho han contat, o bé que de moment el que t'estan dient per la difusió, pues, t'agrada, no? Però jo, de veritat, pense, bueno, igual Pep, que la gent que ve i que sempre hem tingut més gent, perquè des del primer moment ens van plantejar més de 20, farem una preselecció? No és possible. I sempre hem tingut 20, sempre hem tingut 30 i pico, fins a 38 vam aplegar a tindre de gent. Entonces vull dir en això, que el que vull dir és que no és per tirar-nos floretes nosaltres, però la gent se sorprèn bé sabent que va a algo que creu que va ser bé, que va ser important. Però quan venen, crec que, la satisfacció es veu en ells quan la gent participa en les pràctiques, igual les teòriques com les pràctiques, i veus l'entusiasme i les ganes i allò que no, pareix que no, perquè se té que acabar, perquè des de luego Pepe, això és mestre professional, encara que està jubilat, i sap que diu, això són 5 pràctiques, són 5 pràctiques, això no vol dir que podem allargar a una i a una de pràctica i a una teòrica, però més allí no se pot anar perquè ell se senyís al temari i d'allí no se senyís, no? Però que la gent sempre, allò que sempre diuen que una persona se té que quedar en fam, pues, en això la gent sempre se queda en ganes, sí.
Sí que és important i que es conscien dels beneficis que té, tot i que comentàveu que així aquestes terres valencianes com que encara costa, no?, que la gent aposte i podríem ser més potència del que realment som en matèria ecològica.
La veritat és que sí. És una llàstima, per exemple, que a la millor... No és una llàstima, les coses venen quan per al seu pes, no? Que la regió de Múrcia, per exemple, siguin molt més avançats que nosaltres així en la Comunitat Valenciana. I després, a la millor, pues, que jo crec que les autoritats cada vegada estan prenent més consciència, perquè cada vegada en el món, en aquest món global, la salut del medi ambient se veu clarament, el canvi climàtic. Tot això està, diguem que, forçant la situació a replantejar-nos el model de societat que tenim. I un model de societat se té que basar en el respecte, no en el respecte a la natura, perquè al fi i al cap nosaltres som fruits de la natura. No? I que nosaltres no som així egocentres de dir si som nosaltres els que dominem el món, sinó que al revés, ens podem autodestruir perfectament. Entonces, canviar els valors de les persones, canviar el sistema de societat que tenim, que va una societat molt més justa, molt més equilibrada, molt més saludable, molt més sana, per evitar tots aquests canvis que ens estan afectant a nosaltres directament. Hi ha que canviar.
Claro, que al final pareix ser que això que se diu en la tele sempre afecta a uns altres, no afecta a nosaltres, no? Però al final passa el que diu Pep, per la conscienciació de que això ja no és qüestió de que Pep i jo creguem en el ecologisme. No és qüestió de que nosaltres estiguem tota la vida pensant que això és el que se té que imposar, no. És que és necessari, perquè d'ahí va a partir pues, el que acaba de dir ell, el nostre benestar, la nostra salut, i la salut repercutís en el benestar i el benestar repercutís en la societat. Si una societat és una societat sana, una societat que té benestar i està contenta i feliç, és una societat on tots i totes hi siguin guanyant. Per tant, no és un capritxo, ni és una moda. Això és algo que és necessari. No tot passa per l'ecologisme i tot passa per l'agricultura ecològica, perquè és de l'única manera que podem, com diu ell, remediar un poquet tot el que ens està venint i d'alguna manera és el que nosaltres, que no som els que tenen que determinar les coses més radicals perquè això se frene, però sí que tenim que posar el nostre xicoticot granet d'arena cada dia. Saps? I d'alguna manera això és important.
I no sabem de puta la importància si existissin ajudes del govern, però ja que no és un procés tan ràpid, no? Ja que no tens el resultat igual d'avui per a demà, n'hi ha ajudes per a fomentar aquest tipus d'agricultura?
Jo crec que sí. Jo crec que sí. Jo estic convençut de que les coses cauran per els seus propis pes, com les pomes quan estan maures cauen. Això és igual. No podem anar en contra, perquè mos estem, ja t'he dit antes la paraula, però sí, no vulguis ser tan radical que mos podem autodestruir, però és que en realitat sí. Mira, fija't una data que estava l'altre dia consultant. Des de fa uns quants 60 o 70 anys han desaparegut algo així com 40.000 espècies. Vull dir, i per què això? A la millor desforestació, a la millor males pràctiques en el tipus d'agricultura, l'agricultura molt extensiva i tot això. Vull dir que no és per si és que siguin tan tècnics en les dates, però qualsevol persona que obriga les llums, que vegi a la tele o que estigui llegint el diari o que consulti, se dona compte de que no anem bé, que té que haver un canvi en la forma d'enfocar la producció, les relacions socials, les relacions polítiques, té que haver un canvi. Nosaltres el que fem, com ha dit Anna, simplement és aportar el nostre granet d'arena perquè estem convençuts de que si seguim envenenant, entre cometes, envenenetes, és simplement és un concepte, diguem, de veure des d'un punt de vista o des d'un altre. No és contradictori, perquè està basat en uns conceptes científics del que és la Terra i el que és favorable per a la Terra. Entonces, pensem apostar per això, per un modo de cultivar ecològic, perquè això implica una protecció de la salut personal de les persones i una protecció de la salut vegetal i de la Terra. Per això apostem, però no per res més.
I per això pensem que l'èxit, tu has començat dient que bueno, algo estarem fent bé quan estem en el setè, pues jo penso que l'èxit també és ixe, no? Vosaltres, a la vegada, és senzill explicar això en molt de contingut, eh? Senzill no significa que te diuen ahir, sinó que ahir l'explicació és continguda, tens molt de contingut, dona molta informació, Pep ho explica meravellosament, i a la vegada està donat d'una manera que jo crec que ahir on està un poc el secret, on la gent se sent a gust, perquè el que està rebent és, per nosaltres pensem que de la manera que ho fem, doncs, aquesta consciència, encara que siga menuda, vas sembrant la llavor, no? La llavor la vas deixant, encara que... Perquè al final, tu havies dit a algú, doncs algú a lo millor, en plan negoci, en plan que siga el teu mig de vida, doncs se coneix algú que ha fet el curset, no? Però sí que és veritat que tots i totes que han fet el curset, que tenen hortetes a casa i que el volien fer per ser autosuficients a l'hora de plantar-se la seva hortalissa i menjar la seva hortalissa que ells plantin, la planten límpia, tots estan fent-ho de manera ecològica a la seva manera. Però a lo millor no seran tan puristes com pot ser, no sé, qualsevol un altre que ja porta molts anys, però que estan començant i estan aportant aquesta limpieza, que és del que se tracta, a la terra. Perquè jo sí que ho dic, que la terra està molt envenenada. Ja està, jo sí que ho dic.
Sí que és veritat, sí que és veritat. El fet de que el tipus de gent que ve allí és de lo més divers possible. Venen des de les dones que potser estan en casa i que volen fer-lo, des de jubilats, des de... Enguany tindrem alumnes de la UJI també. Vull dir, és que és molt divers, que dona cabuda a tots. No s'exclou a ningú.
No. I a més, el que diu ell, te pot vindre l'home gran, que ja és molt gran, però que ell vol seguir estant en actiu en aquest sentit perquè té capacitat. Te ve la dona que diu, jo m'arromangue, que jo vull sembrar. Te ve el jove, que li veu expectatives. Val? Te veu el pare, que té necessitat. Per tant, ve també el paradís, que té necessitat. Per tant, vol dir que d'alguna manera estem un poc dins d'aquesta il·lusió o d'aquest fet que nosaltres volguérem que seria que la nostra aportació fora, si la nostra aportació fora a la conscienciació de que la gent sapiera, no perquè ho diguem nosaltres, no perquè ho diguem en els cursets, sinó perquè realment és que és aixina com té que ser. I d'alguna manera nosaltres apostem, i no vull que se m'olvide, per si acaso se m'olvide, que m'olvida és que este any, de mes a mes, hem incorporat a lo primer, és a dir, fem la primera, el 29, fem la presentació, i el 1 de febrer, que és divendres, o sigui, la mateixa setmana, tenim una conferència molt important en la que, jo puc parlar molt bé de Lola Erjón, però, bueno, des de luego, Pep, molt més, però és una dona molt compromesa, una dona que és, pues no, pues encara crec que hi tinc bé, crec que és la presidenta de l'Associació d'Alimentació Ecològica d'Espanya, I un poc, Pep pot explicar un poc millor, perquè a més li habilitarà explicar un poc millor qui és Dolores.
No, ho ha dit bé, Anna. Simplement és que hem considerat, antes del que estàvem comentant, de que cada curs anem incrementant alguna cosa més, no? Que enguany això forma part del curs. És a dir, aquesta conferència que està oberta a tot el públic, invitem a tot el món que vulgui vindre, però és una, forma part com una classe complementària, com un màster, com un contingut, que parla sobre l'alimentació, és a dir, els aliments ecològics i la salut. Entonces és molt, molt interessant i jo convido a tot el món que vinga perquè és una enginyera catedràtica d'agricultura de la Universitat Politècnica de València i no necessita presentació perquè és una autoritat en tota Espanya i fora també.
Això seria un, però recordar, no, aquestes dates comencen el 29 de gener. A priori, si les obres conclouen a Fundació Caixa Rural, serà allí, torneu, no, a la seu.
Lo que sí que vull que especificar clar, perquè això sí que ho tinc ja, bueno, se m'ha assegurat ja per part de la Fundació Caixa Rural, és que el 29 nosaltres ho presentem en Casa Mondina, el 1 ja es pot fer la conferència en el Saló d'Actes, per tant, ja nosaltres el cartell de Dolores ja anem a fer-lo a la sala d'actes, i després se suposa que ja totes les altres pràctiques ja les podrem fer dins de la sala de conferències de la Fundació, o sigui, del Centre Social Fundació Caixa Rural.
I també recordar el preu, 50 euros, 25 en casos especials.
Recordar-ho perquè està bé, perquè, vale, 50 euros per a la gent activa i els 25 per a la gent jove, aturats i jubilats, està passat d'una manera, pues, per contemplar un poquet totes les situacions de cada un. Però també he de dir que aquests diners són diners que la gent que va pagar-los per fer el curset ha de saber, i això se us explicarà quan anirem allí, però que ho sàpia també tot el, en general tot el món, és que aquests diners van destinats sempre a una associació del poble. Val? Per tant, aquests diners d'alguna manera tornen a revertir i tornen a crear llavor i a crear benestar altres persones que també ho necessiten. Per tal, d'alguna manera, ells paguen i nosaltres es donem una formació, paguen per la formació, però aquests diners que paguen, que nosaltres no cobrem, hem de deixar clar que nosaltres ni Pep ni jo cobrem res per fer estos cursets. L'únic que sí que tenim que agrair és a la Caixa Rural, perquè ens dona el suport de lo que són els espais, i a l'Ajuntament de Vila-real, en este cas al regidor d'Agricultura, perquè d'alguna manera pues, tot el que és la difusió, tot el que és el que necessitem de cara a que nosaltres estiguem, podem difundir bé este curset, el tenim de la seva part, però que nosaltres no rebem res per fer este curs, ho hem de deixar clar, igual Pep que jo, i que la gent, el que paga, perquè a mi, per exemple, ho dic perquè l'altre dia una amiga me va dir: està molt bé el curset, diu, però vos hauríeu de... la gent que ho patrocina hauria de pensar que és un poc car. I jo me vaig quedar un poc aixina. Entonces jo vaig pensar... bueno, no vaig voler entrar en el car o el barato, però sí que vaig entrar a explicar-li que això d'alguna manera era destinat a un fet social i que no anava ni a les institucions que ho patrocinen ni a nosaltres que ho organitzem. I entonces em va dir, això és una altra cosa. Entonces, ahí sí que és veritat que està ben fet. Uh-huh. Val? Pep suposa que voldrà afegir alguna cosa respecte a lo del preu.
No, me fa gràcia per la desinformació a vegades de la gent. El curs és molt barat. Els continguts que n'hi ha, que poden consultar en internet, els continguts que n'hi ha en el curs i els continguts que n'hi ha en qualsevol curs que se doni un fin de setmana, i veuran com és a vegades 4 o 5 vegades menys del que se pot pagar. Vull dir que el curs no se fa pagar per el que val el curs, sinó se fa pagar com una aportació que la gent fa a una ONG o a una entitat d'una associació del poble. Vull dir que aquests diners que paguen ells sàpiguen que és com una donació que es fan, i a vegades, i en aquest cas també, és com un pago, com reconèixer l'esforç que hem fet nosaltres per fer el curs.
Clar, i d'alguna manera valorar-lo, perquè és d'alguna manera que se valora perquè la gent està acostumbrada a valorar les coses per mig dels diners, per lo que val. Entonces, està molt bé de preu perquè és el que diu ell. Nosaltres hem conegut cursos en uns continguts molt menys que este i valer 150 euros. O sea, que d'alguna manera, però està bé que també que la gent això vagi dient-ho, perquè així tu també vas podent tindre l'oportunitat d'explicar les coses. I de fet, el xic que me va cridar ahir me va preguntar lo del preu, que ell era estudiant i que ell pagava 25, i jo li vaig dir que sí, que d'alguna manera ell me va dir, i jo tinc que justificar algo i tal, i digo, a veure, tu vindràs i mos diràs a nosaltres que eres estudiant i veritatment a nosaltres no anirem a demanar-te res. Però el que passa que sí que és veritat que la gent que ve a, que ve a, que ve a este curset realment és gent... Per mi, jo penso que encara que no tinguem la conscienciació al 100%, sí que tenen una conscienciació i que ja tenen una sensibilitat de cara a fer aquestes coses. Per tant, mai pensem que ens van enganyar. I menys per de 25 a 50, de 50 a 25, quan sabem que aquests diners van a una associació.
De fet, antes estàvem comentant que la gent repeteix, no sé si Anna ens en recordàvem d'això de dir-ho, i és que la gent que repeteix el curs, és a dir, la gent que són ja han fet el curs i són, diguem, vells, allí no paguen. És a dir, venen d'oients i no paguen. Per tant, refrendem encara molt més. Passa per la... Anna, per això vol dir...
No, però que de fet volen pagar. És a dir, ells diuen, jo puc fer el curs, jo torno a pagar i tal. I nosaltres pensem que no. Per què? Perquè d'alguna manera els continguts es tenen i l'únic que volen és vindre i escoltar més. I tot, escoltar a ningú se li pot negar. I participar. I inclús, mira, ja que has dit la paraula participar, Pep, encara que la gent no te senta perquè estigui jo en el micro, ja que has dit participar, la veritat és que realment d'alguna manera ells també ens aporten, perquè elles venen en la seva xicotica o gran experiència i d'alguna manera aporten. Per tant, mira, no se m'havia ocorrit, però quan nosaltres diem no pagues és per allò de dir ja ho has fet, no? Ja has pagat, ja ho has fet per el que t'hem donat. Si vols tornar a que te ho donem, però fija't, ahir és on sempre s'aplica el tema del que dona recibís, no? Pues les mans que estan preparades, que donen estan preparades per reure, no? I entonces la gent que ve, d'alguna manera, nosaltres ho diem, ells expressen voler pagar, ojo, que no volem dir, ai, és que jo ja la... No, no, nosaltres, jo vull tornar a fer, pagaré lo que... No, no, tranquil, que no pagaràs perquè ja l'has fet i ja està, no? Perquè al fi i al cap és el que parlem, això no és un negoci, això és una aportació. I nosaltres, de manera que aportem d'una manera i la que aporta la gent, nosaltres ho tornem a donar a una altra... O sigui, la gent que paga aporta també a l'associació que va en concret cada any els diners que s'arrepleguen.
Sí que ho sàpien, no? I les inscripcions crec que a Caixa Rural, no? A
la Fundació. I el telèfon que tenen d'informació, que és el meu, que com quasi sempre, claro, com està primer, toquen per informar-se i després, i com me tinc que apuntar? Pues com el xiquet este de Castelló. I tinc que anar a la posta, dic, pues no vingues, tu me dones el nom i el teu DNI i el dia 29, quan us vegem, pues ja ho aclarim tot, no? No fan de fer, si la gent que està per el poble li avellís i s'apropa a la Caixa Rural, pues genial, perquè també tenim aquest servei per part de la Caixa Rural que mos posen a una persona per a replegar això, per tant, n'hi ha que agrair-ho, no? Però que si alguna persona s'ha de desplaçar, pues que aquesta persona crida al primer telèfon d'informació, que en este cas és el meu, se li informa, se li agraden els datos, i a ve el primer dia allí i allí s'aclarís tot, no?
Doncs esperem que pugueu ajudar a molta més gent a fer aquest canvi de xip, no?, de mentalitat cap al món ecològic, i com sempre, moltes gràcies per estar ací i parlem prontes, si voleu fer un recordatori en uns dies. Moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
I sempre a vosaltres, perquè, bueno, d'alguna manera, esta és una finestra oberta que mos va molt bé, perquè és el que nosaltres també intentem, no?, d'alguna manera, fer el curset és una manera de conscienciació, explicar-lo per la ràdio és una altra manera de conscienciació.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
La teua opinió ens importa. Segueix-nos en xarxes socials i comenta amb nosaltres. Ràdio Vila-real en Facebook, Instagram i Twitter.
Jo sóc protagonista.
Jo també sóc protagonista.
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 Protagonista. Protagonista.
Protagonistes Vila-real, un programa on totes les veus tenen espai. Opinió, tradicions, humor, música, esdeveniments, actualitat, sexualitat.
Perquè tot allò que passa a Vila-real i els seus voltants ens importa. Protagonistes Vila-real, de dilluns a divendres de 12 a 2 a la 92.2 de la freqüència modulada, amb Núria Goterris i Sheila Gil. Estàs a la 92.2 FM.